Senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 8 minuts. Avui comencem una miqueta més tard. El Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i quan els ve de gust, això ho va posar el Nacho, i volem que sigui un punt d'informació i trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat. Avui el Nacho el tenim desaparegut de moment, esperem que arribi, i mentrestant doncs, el que parlarem serà de què ha passat aquest cap de setmana.
Què és notícia?
Doncs la setmana passada parlàveu dels Tres Tombs que es van celebrar aquí a Sant Cugat el diumenge. A més, tot el matí va durar bastant, des de les 9 del matí que va començar fins ben entrada és ja les 2 o les 3 fins i tot. I parlàveu de els problemes dels cavalls a la ciutat. Sí. I què va passar?
Doncs bé, què va passar? Bé, una de les coses que comentàvem era això, precisament, no? Que si calia que els cavalls circulessin sobre de l'asfalt, perquè això els provocava doncs, problemes, perquè rellisquen, s'esveren, a més quan hi ha molta gent també el cavall s'estressa molt, i llavors dèiem això, no? Comentàvem això, sí. Bàsicament.
A part que els genets, jo vaig veure que hi havia alguns que ja, o sigui, que sí que se'ls veia amb experiència, però hi havia molts genets, molt joves, que això potser també va fer aquí a l'expert en cavalls.
Sí, des de sempre és tradició treure nens d'escola amb els ponis, els que comencen, i això sempre és un risc, no? Perquè no deixen de tenir molt poca experiència i un animal que pensa per ell mateix, doncs poden passar aquestes coses, doncs un cavall es desboca i li cau a sobre el cavall a la nena i ja tenim merder. Sí que, bueno, jo ja ho vaig dir la setmana passada, que aquests incidents passen i per molta experiència que tinguis, passen igualment.
I quina solució agafaríem aquí?
Aquí l'única solució que veiem nosaltres era, bàsicament, que els Tres Tombs, clar, vull dir, abans potser sí que els camins eren, els carrers eren de terra, no? Però fa molts anys d'això. I ara és com, bueno, en tots els carrers són asfaltats, passen pel centre de la ciutat. Un dels trams que va tenir més problemes va ser el tram entre, em sembla que fins arriba a Santiago Rossinyol.
Sí, aquell camí de la Creu.
Exacte.
També.
Exacte, vull dir que aquí els cavalls eren on relliscaven més.
Un camí, és un carrer molt estret, els cavalls s'estressen, hi ha molta gent. Jo ho faria més curt.
Exacte, això seria una
solució. Un recorregut més curt, així el cavall, amb 2 horetes el cavall ja és suficient. Si estàs tot el matí el cavall s'estressa, està fins als nassos i al final pues, passen aquestes coses.
És una mica el que dèiem, que calia potser escurçar-ho ja, dius, suprimir-ho no ho pots suprimir perquè és una festa que se celebra des de fa molt temps, que hi ha una comissió que s'encarrega de fer Sant Antoni a Sant Cugat, doncs és quelcom que s'ha de mantenir, és una tradició i per tant s'ha de continuar, però clar, potser una mica més curt.
Potser modificar-la una mica, també, sí. També jo vaig sentir comentaris que deien que també hi havia masses pujades i baixades, que potser els cavalls doncs, inclús vaig sentir que algun s'havia quedat allò atrapat en una pujada i que no hi va haver manera, que van haver d'ajudar-los i que potser s'hauria de pensar una miqueta millor, això.
Sí, sí.
També vaig sentir que havien posat terra en l'asfalt.
Tot i haver-hi llançat sorra perquè els cavalls no rellisquessin, igualment, al cap de que quan passen els primers segur que no van tenir cap problema, però la resta de cavalls que venia després... També passen carros, passa tot, vull dir que aquella terra al final s'acaba escampant cap a tot arreu i allà on ha de fer servei, doncs no fa el servei que ha de fer, no?
Això també.
No ho sé, jo, francament, jo és una mica el que he llegit, No, el que deien era això, que el que havia hagut en aquests incidents que de fet nosaltres ja havíem comentat la setmana abans. Però bé, esperem que continuïn, fent la festa, perquè també és una llàstima.
Doncs sí, ara semblaré així també una mica... no sé, de Sancu, però em va agradar molt el tema neteja. Ja sé que és molt de Sancu, però vaig pensar, és que jo vaig sortir de casa que anava veient ja els carrers que havien passat, diguéssim, no? i estava tot net, que vaig pensar, amb lo que caga un cavall.
Sí. Bueno, això és d'agrair, sí, és veritat. Hi ha pobles que no són tan ràpids.
No, hi ha pobles que ja es queden.
Vull dir que ja sé, que sembla una xorrada, però, escolta, no sé.
No, a mi, no, no és cap xorrada.
A mi vaig pensar, ostres, venien com tres cotxes, però tres cotxes d'aquests de neteja darrere, i amb res ja estava tot net. I pensava, pues, no sé, xapó, per això.
Sí, sí.
Sí, que sí que és veritat que hi ha coses que potser s'haurien de pensar millor, però, bueno, que també tenim altres coses...
Positives
i bones, no?
Cal buscar el positiu i el negatiu.
Exacte,
no?
Exacte.
Això és positiu perquè, si no, així ens estalviem que el poble, o la ciutat, en aquest cas, perdó, faci olor a cavall durant tot el dia. No?
Això. Sí, perquè, a més, clar, no sé quants carros hi van haver, però hi havia... hi havia alguns que venien de Tarragona, pot ser, o per...
Pot ser, perquè com que quan s'arrenquen els tres tombs és una mica que hi han... Hi ha que van fent tot Catalunya,
no? Sí, hi ha gent que volta, fa la ruta.
Exacte. Sí. I per tant, ni haurien venir de vés a saber on.
Potser, sí, normalment sí.
Que l'altra cosa, potser això ho sabreu millor vosaltres, és per què els tres tombs es fan en dies diferents? O sigui, el de Sant Cugat es va fer...
És per qüestió de dates, perquè la gent que pugui, que participa en altres, saps? Hi ha gent que s'apunta a fer, doncs no sé, Sant Cugat, Rubí, Valls... Per tant, s'han de fer amb dates esglaonades, perquè si coincidíssim tots que es van al mateix dia, com que hi ha carros o cavalls que van a altres pobles també a fer tres tombs, doncs és perquè no... De fet, la festa aquesta s'allarga quasi bé tot el mes de gener, es pot dir.
Sí.
Cada cap de setmana ja tens uns tres tombs a un
algun
poble o una
diferent.
Ciutat diferent.
Mm-hmm. Això és veritat, mira, és veritat. Podem anar voltant per...
Si no ho has vist aquest diumenge a Sant Cugat, doncs te'n pots anar... en un altre lloc que segur que trobaràs tres tombs.
Sí, i tant. Molt bé, doncs, tres tombs el diumenge, però el divendres hi va haver una reunió dels bastoners, perquè, per qui no ho sàpiga, l'any que ve fan 25 anys i s'estan preparant doncs, una sèrie d'actes, no? I d'activitats i de coses. Doncs, a la reunió de divendres ja es va dir de forma oficial que els bastoners serien els com es diu
organitzadors.
Això? Els organitzadors i els organitzadors de la trobada nacional de bastoners que es fa cada any a una ciutat diferent, no? Llavors hi ha un concurs, hi ha doncs, tot un procés que segueixen els bastoners perquè es triï la ciutat on es farà doncs, aquesta trobada. Per tant, això, es va saber que 2017, trobada nacional de bastoners aquí a Sant Cugat.
Un tema que li apassiona al Jordi, les trobades nacionals de coses, és la seva passió.
Sí, sí.
Ja la criticarem, ja.
Ja la criticarem. L'any que ve, no?
L'any que ve, cas. Ja temps.
Bueno, podem començar ja a finals d'any, no?
Fins al 2017 ja temps.
Sí, de fet, clar, serà... Vull dir, és un pollo important. O sigui, es porta...
És una moguda, feina.
Es porta moltíssima gent, perquè, clar, són no sé quantes colles, no em facis dir quantes moltíssimes. Colles, però molta gent que l'has de portar doncs, tot el dia. Es fa normalment una
ballada.
Una ballada però en forma de seguici o de... Bueno, I després els has de donar de sopar a tota aquesta gent.
Has de llotjar, donar de sopar, segurament s'aprofitarà per parlar de temes concernint els bastoners, perquè a vegades s'aprofita per trobar-se i per... No sé què es pot parlar del tema bastoners, no tinc ni idea. Però potser s'han trobat uns bastons que van millor, no?
Es poden... No, però sí, tema obsequis també,
sí,
o sigui, s'han de parlar moltíssimes coses.
Sí, fàcil no és, organitzar
per tant,
una cosa d'aquestes.
Felicitats als bastoners, però també els hi espera una feina d'orilla durant tot el 2016 per preparar doncs, aquesta trobada que es farà el juny del 2017. I dit això, dit ja les novetats del moment, passarem al costumari.
Vinga.
El costumari.
Doncs bé, ja sé que trobava a faltar el costumari.
Sí, et vam trobar a faltar la setmana passada, eh?
Sí.
Aquesta secció no hi era i nosaltres et vam trobar a faltar i jo crec que els oients també, eh?
També. Sí. És un gran moment
del
programa.
I tant.
Doncs, mireu, avui us porto una cosa que pensaríeu, El costumari parla de costums, no?
Sí.
Fins aquí bé. Aquest cap de setmana ha estat els Tres Tombs. Per tant, lo lògic seria parlar dels Tres Tombs. Què passa? Que vaig pensar, l'any passat ja vam fer els Tres Tombs. Ja vam explicar els Tres Tombs en el costumari. No tornarem a repetir el mateix.
Clar.
Però ens vam oblidar de parlar dels Reis.
Ah.
Per tant, encara que ja sé, ja, o sigui, ja sé en quin dia visc, ja sé que fa uns dies dels Reis, però bueno, he trobat cosetes interessants i res, us les porto perquè així ja de cara a l'any que ve doncs ja les sapigueu. A més, doncs mira, escolta, és informació que mai està de més, això. Val? Doncs el costumari, com sempre, dels Reis, hi ha moltíssimes pàgines, jo només he fet un tastet, com sempre us recomano ferventment la lectura del costumari, perquè ja sabeu setmana rere setmana que és, bueno, ens sorprèn sempre, val? I el tastet doncs ens diu que, bueno, que segons la tradició, els Reis d'Orient van estar tan satisfets i tan joiosos d'haver pogut adorar i admirar el nen Jesús, que tornant als seus països van anar repartint a la gent que van anar trobant durant el camí el que portaven, com un gest d'alegria i de, bueno, i de joia i tot això, no? Llavors, en record d'aquesta tornada cap a casa, cada any doncs, es reprodueix aquest gest tan generós i es reparteixen els regals portats pels Reis. Fins aquí, bé, no? Fins aquí,
sí,
és
fins aquí
una cosa que coneixem.
Normal. Exacte.
Doncs diu el costumari que els Reis tenen un emissari molt fidel. Jo no el coneixia, es diu el criat Gregori. Val? El criat Gregori diuen que és un malcarat, que té molt mal geni i uns bigotis molt llargs, i que aquest servent té unes orelles que tot ho senten, tant si és, encara que sigui molt lluny o molt baixet, que es parli molt baixet, i té uns ulls com una mostela que hi veuen més enllà de 7 llegües.
Mare de Déu.
O sigui, és un home prodigi, aquest.
Ho veu tot, vaja, ho veu tot.
Ho veu tot i ho sent tot. I diu que amb aquestes facultats li és molt fàcil de saber la conducta de tots els nens i les nenes. O sigui, és ell l'encarregat de saber si els nens o les nenes es porten bé o malament. Diu que quan passen els Reis pel seu camí, els explica fil per randa tot el que han fet els nens i les nenes, tant si és bo com si és dolent. Llavors els Reis, segons el que diu el criat Gregori, fan una cosa o fan una altra.
Molt bé.
Per tant, això, tinguem-ho clar, perquè en Gregori ens escolta. Més coses. Els Tres Reis, sabeu que un és ros.
Sí.
És ros perquè és d'una terra on tota la gent és rossa. No sé si ho sabíeu, però la seva terra, a la seva terra tothom és ros.
Que bé.
L'altre és negre, perquè també, perquè ve d'una terra que tothom és negre, però el tercer és blanc, no perquè sigui vell.
Sinó per què? Perquè en la seva terra tots són blancs.
No,
ah.
No. De fet, és el més jove de tots.
Fixa't.
Llavors, explica la història de per què té el cabell blanc.
Uh-huh.
Resulta que al moment d'arribar a Betlem, allà a veure el nen, com que ell era el més jove, ell volia ser el primer en adorar el nen, no, en rebre el nen. I va començar a apartar empentes els seus companys, els altres dos, no, per arribar al primer. Llavors el Jesuset, que era petit, però no era tonto, va veure la conducta i com a càstig, perquè abusava, diguéssim, de la joventut que tenia de ser més àgil, li va fer tornar blanques la cabellera i la barba, com si fos un vell.
D'acord.
I d'aquí que, en comptes de ser, bueno, doncs això, de tenir una barba també rossa o negra o el que sigui, doncs té una barba blanca. Però que sapigueu que el Rei Blanc és el més jove de tots.
És el més jove de tots. Molt bé.
Sí.
Encara em sembla poc càstig i tot.
Sí? Poc càstig. Home, pobret, només va apartar els altres dos, no? Tu t'agradaria que et posessin una barba blanca i un cabell blanc?
Jo m'ho he imaginat més d'un cop.
Sí?
Com quedaria amb pèl blanc i barba blanca.
I?
No crec que siguis massa efectiu.
Bueno, doncs mira, per tu no seria prou càstig.
No, més a més, no.
No, no, tu haguessis fet una... Què haguessis fet? Que n'és l'últim.
Sí.
Últim,
per sempre. I amb
cabellera blanca,
i amb bastó.
Barba blanca...
Jo l'hagués canviat pel Pare Noel. Dic, ara veuràs. Total, per tenir
panxota?
Un altre blanc, pues, el canviem.
Una panxota, no?
Exacte.
Li poses panxota... Bueno.
Tira.
Doncs sí.
Seria bueno, una opció. Mira,
sí. Fa un canviazo.
Exacte. Sí. Que jo no sé què dir-te, perquè jo em penso que algun nen potser es confon, perquè clar,
ja.
Saps? És allà, porta confusió, això.
Entre uns i els altres. Entre, i encara sort que són dies diferents, perquè sí, arriba a ser el mateix dia i ja...
I aquest país, el país dels rossos, se sap quin és? O...
No ho posa. No, ni els rossos ni els negres.
El país dels negres mitjanament ens podem imaginar,
sí,
ho pot ser.
Ens podem imaginar.
El país dels negres, sí,
bueno,
però...
rossos i negres provenen de l'Orient, tots tres.
Clar, per això pensàvem, rossos a l'Orient...
No, pues, sí. No sé, escolta, potser era un grup d'irreductibles rossos, no que sé, vivien a l'Orient.
Que quedaven amb una petita... allò...
Jo reivindico el rei pèl roig.
Rei pèl roig.
Per què no n'hi ha cap de... Sí. Total, en podem ficar un altre, quatre.
Sí, el que passa és que seria potser trencar amb tota la tradició de
pues
tot.
Mira,
de la vida.
Càstig, traiem el blanc i piquem el pèl roig. Apa.
És que potser el blanc, no t'ho has plantejat mai que podria ser pèl roig? Així ja tindríem un pèl roig blanc.
Ha. Mira, no hi havia pensat.
Ah! Doncs, vinga, seguim. A veure,
va.
Perquè si no, no avançarem. Diu que... perquè el, bueno, això també una cosa que sabem. Perquè el rei sàpiga en allò que es desitja, cal escriure una carta.
Sí.
Que clar, els reis són, o sigui, són llestos, però cal una ajudeta, no? Llavors cal escriure una carta. Llavors els nens... que van a l'escola, la carta s'ha de fer, o sigui, l'han de fer ells mateixos. No la poden fer els papes.
No te la pot escriure ningú.
No, els que van a l'escola i saben escriure,
ho han de fer ells.
Ho han de fer ells.
Molt bé.
Això de la mandra no els agraden als reis. Ha de ser sense cap taca de tinta, ni can, ni cap gargot.
Demanen molt, eh?
Demanen molt els reis.
Aquí són... Si comences a escriure, et pots equivocar, et pots fer...
Sí. Sí. Doncs no, diu que no. Que les cartes que no reuneixen aquestes condicions, els reis les llencen sense llegir-les.
Vet aquí.
Sí, compte... També estem parlant d'una, o sigui, d'una època de fa uns quants anys.
Sí.
Potser ara els reis són una mica més permissius, eh? Jo crec que ara ja s'han...
Han
baixat del burro.
Si de cas, millor els nens que ho facin a l'ordinador, la imprimeixin i li donin...
Això.
Que no
clar, ara ja van amb...
Això.
Ara ja van amb APPs els reis.
Sí.
Això seria una...
Segur que es pot... Hi ha una aplicació per enviar la carta al rei.
Seguríssim.
Sí, segur.
Segur. Sí, nosaltres no ho sabem.
Poso la mà al foc.
Mal.
Els nens més petits, que encara no van a l'escola o que no saben escriure, sí que són els seus pares els que els hi fan la carta, això sí. Les bústies de la correspondència reial s'instal·laven a les cases dedicades a la venda de joguines i el costum aquest d'anar a tirar la carta en una bústia, la carta dels reis en una bústia, va ser establert l'any 1877. O sigui, a partir del 1877 és quan nosaltres tirem la carta als reis. Per una casa de joguines que estava a Barcelona, al passatge del rellotge de Barcelona.
D'acord.
Ells van començar aquí aquesta tradició i no, jo no sé si ara es despertessin aquesta gent i veiessin el que han aconseguit. Escolta, crec que se sentirien orgullosos d'ells mateixos, sí. Mm-hmm. Bueno, el que temien els nens, el que temen ara, de fet, era que els reis... no es descuidessin de passar per la ciutat per inadvertència. O sigui, jo què sé, imagina't que no se'n recorden que existeix la ciutat de Sant Cugat i no passen per Sant Cugat.
Ostres.
És un problema.
Doncs sí, molt gran.
És un problema. Per això, des de molts dies abans, es veu que, sobretot cap al vespre, quan els nens sortien de l'escola, es reunien en grans colles i amb corns marins i trompetes de llauna anaven pels carrers movent, bueno, fent
soroll.
Fent soroll, en plan, estem aquí!
No us oblideu de nosaltres!
Sí.
Ah, està bé, això.
Anaven fent soroll per tot arreu.
Això deuria ser el 1800, no? Perquè jo no ho he vist en ma vida, això.
Clar, això, em fa gràcia perquè el costumari sempre diu, en temps dels nostres avis...
Clar, però, a veure...
Clar, jo penso que és...
Els avis d'aquí.
Ah, dels avis d'ell, no? Dels avis de Namada.
Dels senyors
del senyor Amades.
Ah, o sigui, aleshores
jo,
ja...
Sí, jo crec que això...
Ja comencem a entendre tot més bé.
Sí, això va fer... Vull dir, ara ja no es fa aquestes coses. Ara jo crec que els reis ja tenen GPS i ja saben totes les ciutats i els pobles i les viles i totes les casernes de tot el món. Però bueno, ells feien això, llavors el lloc preferit per anar a cridar els reis, que era com els hi deien, eren als voltants de la casa de la ciutat, o sigui, de l'Ajuntament. No? Llavors, suposo que, clar, és com la casa més gran, no? I llavors aprofitaven i anaven a fer soroll allà, doncs, per això, no? Perquè els reis ho veiessin i ho escoltessin. No? I es diu que per advertir els reis de la situació de la ciutat, perquè la veiessin, se n'adonessin i no passessin de llarg, els nens anaven pels carrers amb alls encesos. Atenció.
Com, com?
Alls encesos.
Oh.
Sí. I feien la roda. Què és fer la roda? És que feien... O sigui, aquests alls els feien voltar cap a l'aire. Els llançaven cap a l'aire i els feien voltar, de manera que, doncs, bueno, és com una mena de bengala.
Deuria deixar una oloreta, això.
Sí.
Deuria ser bonic de veure, però més sí. L'olor que deurien deixar.
Sí, sí.
I uns incendis també considerables,
sí.
No?
De fet, a quin costumari... Això al Nacho, veus, li agradaria. Nacho, si ho estàs sentint, ara et riuràs. Llançaven moltes guspires, perquè clar, imagineu-vos, no? Alls encesos tirant
amunt.
A sobre, bueno, doncs llançaven moltes guspires que queien damunt dels transeunts.
Ah, de la gent que estava allà.
De la gent que estava allà, sobretot dels... com es diu això? Dels que no tenien casa, no? Dels que estaven sempre pel carrer. I els cremaven la roba.
Que maco.
Aquests s'hi devien pensar, que reisil... Doncs els cremaven la roba. Llavors, per evitar aquest costum, perquè clar, no era gaire agradable, diguéssim...
No, sobretot pels pobres que estaven allà mirant-s'ho.
Sí, sí. Doncs resulta que el batlle, que era, diguéssim, la persona que dictava la jurisdicció en aquella època, doncs suposo que així, que sobre el 1800 i alguna cosa, doncs es veu que va imposar moltes lleis en contra d'aquest costum. Potser per això actualment no hi és. Això no
hi és i tampoc no ho hem sentit mai, a ningú que ho expliqui.
No.
Ah, nosaltres quan érem petits fèiem, saps allò?
Sí.
No, jo no ho he sentit mai.
No,
això,
jo
és el primer cop que ho sento, això dels alls.
Sí.
No ho he sentit mai.
Sí, sí.
Si pares cremar alls, no?
Ah,
hi ha
sí,
una cosa més menys pudent, vull dir, més pudenta que els alls?
No
cremats?
Sé. Mira. No, ja.
L'olor del cremat és com que és sí. Molt
no sé, fort, crema rostolls, almenys, no
o
sé.
Sí,
o
una tella, no?
Sí.
És igual, no cal,
però
no cal fer la...
Alls?
Sí,
però
no
alls,
sé.
Cremar,
alls.
No.
Sí.
La flaire. Era
la flaire, sí. Llavors, en aquella època es veu que el rei no es feien... Aquestes cabalgates tan grans que es fan ara i que podem veure els reis, no? Abans els reis eren una mica més tímids i no es veien. Llavors, què se'ls deien als nens? Doncs als nens se'ls deia que els reis només es podien veure si es portava la camisa mullada i una canya verda a la mà. Llavors, què passava? Que com aquest temps, imagineu-vos...
Impossible, clar.
En ple gener...
La canya, estem d'acord.
Sí, no, de fet, diu que en aquest temps no hi ha canyes verdes.
Ah, molt bé.
Perquè, clar, encara no han brotat canyes verdes. Per tant, és impossible tenir una canya verda. I, a més, amb la temperatura que hi ha al gener, no hi ha manera. Per tant, clar, els grans deien, home, doncs, evident que no vegis els reis, perquè no portes ni la canya verda
ni la camisa,
ni la camisa mullada. Llavors, clar, els nens deien, sí, és veritat, doncs, mira... Ara sembla ser, doncs, això, que han baixat una mica del burro, els reis, ja diuen, bueno, va, ens deixem veure. Sí, perquè, escolta, als nens els hi fa il·lusió. I han deixat això de la camisa mullada i
sort, eh?
I la canya verda.
Perquè, si no, tots els nens, bueno, pulmonies tots plegats.
Sí, pobres.
Bueno, és una manera de mantenir, no?,
l'equilibri.
El
nivell de què?
Quan hi ha excés de població, pues...
Jo l'entenc.
Pues vinga, nens amb camisa mullada.
Sí. Pulmonia...
A menys 2 graus. Vinga,
nens.
I qui sobrevisqui, aquell nen és
el que
mereix sobreviure. Clar.
El que té més regals.
I és el que es mereix tenir més regals a casa seva.
I si et mors, pues mala sort. No haver nascut al 1800.
Vale.
Exacte.
Nens i nenes de Sant Cugat o del món... doneu gràcies que hagueu viscut en aquesta època.
Exacte, en aquest segle.
Sí.
I no en l'any 1800.
Sí. A més, avui en dia els reis ens porten moltes coses. O sigui, ens porten regals, ens porten llaminadures, ens porten carbó si ens hem portat malament.
Sí.
Però ens ho porten tot en pack, diguéssim, no? Doncs es veu que en aquella època els nens estaven preocupats perquè... El que s'explicava era que els reis es veu que arribaven a la ciutat i com que era tan gran, com que les ciutats eren tan grans i els pobres reis doncs, no tenien la tecnologia que tenen ara, molt màgics, però bueno, havien d'anar per feina, perquè
clar,
només tenen una nit.
Tenien molta de feina.
Clar. Llavors es veu que es separaven. Llavors un rei anava a unes cases, un rei a una altra, i la... Però cada rei portava una cosa diferent.
Ah.
Sí. Es veu que el rei ros era el que portava les joguines.
Molt bé.
El rei blanc, les llaminadures.
I el rei negre, el carbó.
I el negre, el carbó, diu, o les coses poc falagueres.
Ah.
Que m'ha agradat com l'expressió.
Coses,
o sigui,
poc falagueres.
Ja
ve,
racisme, ja estem, ja racisme total.
Qui havia de portar el carbó?
Per què el negre ha de portar el carbó? Perquè és negre. Però no,
és negre,
per, no?
Total.
Sí,
per
mira,
això, no
sé.
Veus com necessitem un pèl roig?
Però és que el pèl roig portaria el carbó també.
No, portaria whisky, perquè seria irlandès.
Exacte.
Els nens.
Pues clar.
Portaria whisky.
Mano, els nens de ben petits ja...
O els grans, que també es mereixen.
Exacte,
aquí,
els grans també
algú,
es mereixen tenir
una coseta.
És que estem parlant dels nens, els nens. Però els grans
sí, els grans també, escolta, també ens porten coses als reis. Doncs, bueno, clar, passava això. Llavors, cada nen, doncs mira, tenia el que li portava el rei que li tocava. Llavors sí que es diu que, clar, hi havia un moment que sí que es trobaven els reis en un punt de la ciutat, llavors en aquest punt
deixaven
sí que
tot.
Ho deixaven les coses, doncs clar, les tres coses, diguéssim.
Quina sort, no? Si
sí,
tocava
sí.
Allà, que visquessis allà al punt de trobada dels
sí,
reis
sí.
Perquè tenies de tot. La resta no.
La resta només tenia... Imagina't el que només tenia carbó,
pobret. Pobret.
Clar. Doncs això.
Aquest devia ser el que es moria de pneumonia per la camisa.
Perquè portava la camisa mullada.
Doncs sí.
Pobre.
Sí, sí. En fi, què més?
Què més,
va? Una cosa que m'ha fet gràcia, perquè avui estem a dia 18, no?
Sí, sí.
Llavors, aquí posava, que diu, per molts pobles de la vella Europa,
val?
Diu, la dotzena nit corresponent a la d'avui, dotzena nit.
Avui.
Avui? Sí. Clar, per això he pensat, mira, doncs encara m'ha sortit bé la jugada i tot. La dotzena nit corresponent a la d'avui
sí.
Es practicava la cerimònia de l'expulsió col·lectiva dels dimonis i dels esperits. Ojo.
Ojo que ara ens haurem de reunir tots a expulsar esperits, no?
Sí,
és això
sí.
El que ens estàs
dimonis
dient,
i esperits. Avui toca expulsar dimonis i esperits. Llavors aquesta cerimònia consistia en fer soroll. Fer soroll. Fer una mena de processó. I fer soroll.
Man, que seria llavors... ara una cassolada, no? Organitzem una
sí.
Cassolada per fer fora els
sí,
perits.
Una mena de cassolada. Es veu que portaven branques i elements vegetals encesos i anaven fent soroll amb els, bueno, amb les branques i amb els...
Bueno, quina mania en cremar-ho tot, no?
Sí, sí.
I tornava a acabar foc.
Vull dir...
Sí, 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 sí. I això es feia el dia d'avui, un 18 de gener.
No.
Veus? O sigui, al final hem arribat al dia d'avui.
Si veus que... com finalment no anava tan, no anava si tan desencaminada de
sí.
Fer-ho avui, això, tu?
Sí, sí. Què més, què més, què més? Bueno, a veure, espera't, que jo tinc aquí moltes coses. Diuen, també, que el dia 5 de gener, que és justament el dia abans de que arribin els reis,
sí.
De fet... al vespre del 5 de gener, els reis es posen dins de les parets de les cases, com que són màgics, poden fer-ho. Això és una mica així, a mi m'ha fet una mica de por, però bueno. I sobretot el canó de la xemeneia, i des d'allà escolten i espien la conducta dels nens i les nenes d'aquella nit mateixa. Llavors, si no estan dormits, no els hi porten res. Però ja, o sigui, ja abans d'anar-se'n a dormir... com a cap al vespre ja es posen a les xemeneies o dins de les parets.
I ja estan espiant a veure què fan els nens.
Estan espiant. Llavors, un cop se'n van a dormir, llavors ja sí que posen els regals. Es veu que els pares, per evitar que es llevessin a mitjanit els nens, els explicaven una història. És una història també una mica tètrica, que pobres nens...
Ai, Déu meu. Les nostres tradicions, a vegades, són tan sí. Tètriques que dius...
Sí,
no sé ni com les aguantem.
Sí, sí, era una mica, sí, és una mica tètrica. Es veu que hi havia un noi que es deia Pauet i que no va fer cas als seus pares i es va aixecar a mitjanit i va anar cap al balcó a veure si els reis arribaven a casa seva. Es veu que els reis, en veure'l, li van tirar una pluja de confits.
Que bons.
Sí, però li van tirar la pluja tan forta que un d'aquests li va tocar un ull, que també dius, mala pata, Li va tocar un ull, li va treure l'ull...
I va quedar borni, no, pobret?
I, exacte, es va quedar sec. Ai. I diu que, això ja no ho he entès molt bé, però diu que es va haver de guanyar la vida cantant i tocant el violí pels carrers.
Però sí,
que
sí.
Això ja no s'entén molt bé.
No gaire, però bueno.
Però suposo
no,
que...
Tothom sap que quan perds un ull la teva sensibilitat sí. musical puja molt.
Deu ser sí. això, doncs per tant, per això es va dedicar a tocar el violí.
Clar.
Veus?
No sé, jo crec que potser devia ser més perquè ja no el volien a cap lloc.
Ni a casa seva, pobret.
Ni a casa seva, em dir, fora d'aquí, a tocar el violí.
Pobret Pauet.
Pobret Pau. Encara sort que sabia tocar el violí.
Bueno,
no
jo he de dir que segons quines cabalgates també hi ha gent que perd ulls per culpa dels carmels.
Sí, ja, això és veritat.
Això...
Cal vigilar una mica, el tema llançament carmels.
Sí. I ja per últim, també posem una tradició que també ara se segueix fent, és posar la sabata.
Ah, sí.
No? Llavors ens explica el costumari per què es posa una sabata.
Sí, perquè jo sempre he posat una sabata, ara ja no, però sempre he posat una sabata quan era petita i no sabia per què ho havia de fer.
Sí. Doncs es veu que hi havia dos germanets, un nen i una nena, que van saber que Jesús era tan pobre que no tenia ni sabates. I llavors van decidir donar-li les sabates. Però què va passar? Que com que eren unes sabates, doncs, que, a veure, com que eren nens pobres, doncs eren unes sabates que estaven bastant brutes i fetes malbé. Llavors els nens van rentar les sabates i les van posar al balcó per eixugar-les. Llavors es veu que el Jesuset, l'infant Jesús, doncs va veure aquest gest de caritat tan generós que no només no va acceptar les sabatetes, sinó que les va omplir de regals. I llavors, doncs, bueno, es veu que des d'aleshores els nens posen les sabatetes igual que van fer aquests dos nens, aquest nen i aquesta nena, i els reis, doncs, com a símbol del que van fer aquests nens, doncs els hi posen també a aquests nens els regals. Bueno, és una mica rebuscat, però no. Aquest sembla ser que és l'origen.
D'acord.
També es diu que es posen les sabatetes al balcó perquè els reis sàpiguen quines són les cases on hi ha nens.
Ah, clar, perquè si no poses sabates no n'hi ha. Ah,
clar.
No, doncs els adults res, no? Els adults
bueno,
no ens porten res als reis.
Aquí posa on hi ha infants, però jo sempre poso la sabata i a mi em donen.
Sí, també
sí,
funciona, no?
Sí. Jo crec que ja veuen la sabata, que és una mica més gran, i pensen, bueno, ja no és nena, però
és igual, però
vinga, va.
Igual, no?
Sí.
Clar.
Llavors, això, les cases on hi ha nens, quan són... I si són nens o nenes, clar, depèn de la sabata, doncs també saben, no?, una miqueta. I si
han de deixar nines o si han de deixar cotxes,
clar.
Veus? Aquí
clar,
ja
clar.
També,
tot així.
Sí. Ja hi som. Entrem amb el sexisme, ara.
Amb el sexisme de sempre.
És que...
I a més, també si són petits o grans. Clar, depèn de la sabata, del número de la sabata. A més, ja per últim, com poden saber si són bons o dolents? També ho saben a través de la sabata.
Ah, sí?
Sí. Resulta que els avis posaven al balcó només la sabata dreta quan eren bons nens i la sabata esquerra quan eren dolents. I així, doncs, els reis sabien si havien de portar carbó o havien de portar regals i llaminadures i de tot.
Però, a veure, els d'esquerra no és bo i la dreta és dolenta?
Uau,
ara em poso en política,
aquí,
però vull dir...
Escolta, es diu, doncs mira, ara també d'això, però la dreta diu perquè l'esquerra és la del dimoni.
Ah,
mira.
És que les sabates...
Les d'esquerra són el
dimoni. Són el dimoni.
No.
Cas on era?
Sí. I a veure, hi ha moltes més coses sobre el risc, però jo crec que amb això...
Déu-n'hi-do, avui... hem fet un bon repàs,
Sí, avui hem fet un bon repàs. Deixarem de moment aquí el costumari i el que farem serà anar un moment a publicitat, uns minutets, i seguirem amb en Jordi, que ens farà aquí la seva... Bueno, el trencament...
Sí, avui seré bo, no vinc amb massa mala
avui
llet.
Serà
avui
serà bo.
Avui seràs bo, home, sí. Però no ens agrada que siguis bo.
No, tinc... No m'he passat massa.
Bueno.
Jo crec que...
S'ha comportat,
sí,
avui. Doncs, ja veurem, perquè...
Ja veurem.
No m'he
passat
massa.
Sí.
I després ens sorprèn,
Déu-n'hi-do.
Ens pot sorprendre.
Sí. Doncs anirem amb el Jordi i amb una miqueta unes cançonetes que hem preparat també sobre els Tres Tombs.
Molt bé.
Doncs vinga, fins ara.
Primera plana.
Què tal? Bon dia. Els partits polítics locals en presència parlamentària...
Molt bon dia. Avui dimecres la crònica esportiva ve encapçalada per l'atletisme i la secció...
Tota la informació local que necessites saber per sortir de casa. De dilluns a divendres de 6 a 10 del matí a Cugat.cat 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
És l'hora del Sant Cugat a fons. Vaig a posar el 91.5 FM.
Ui, això no és Cugat.cat?
Si no et vols perdre ni un minut de l'actualitat local, tot i estar lluny dels teus, descarrega't l'aplicació Cugat.cat. Escolta en directe a Cugat.cat 91.5 FM i llegeix tota l'actualitat local al teu smartphone.
Des d'on vulguis i quan vulguis. Cugat.cat. La vida és local.
Sant Cugat aposta pel medi ambient acollint les primeres jornades de debat sobre energia i sostenibilitat.
Cada dia, centenars de santcugatens miren i escolten Cugat.cat per conèixer l'última hora de l'actualitat local.
No perdis l'oportunitat i fes que connectin també amb el teu comerç.
Faltes radiofòniques, vídeo, banner, ens adaptem a les necessitats del teu negoci i a la dels teus consumidors.
Cugat.cat, la vida és local.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Molt bé, doncs com, ara, com us dèiem fa re, uns minutets, no arriba, en Jordi ens porta aquí...
Sí.
Doncs la seva destrucció del dia.
Exacte. Jo primer vull dir que encara no he rebut cap queixa ni res. Jo recordo que estem al carrer de Plana de l'Hospital número 12-14, dic perquè si el sortia em voleu esperar per dir-me alguna cosa, pues, que estic aquí, que vull dir que no tinc por, que estic aquí.
Que sapigueu que cada dia quan surt d'aquí li sap greu no trobar-se
ningú. Sí, no trobo ningú, i dic, home, algú que digui... Imbècil.
Sí, tu voldries gent amb doncs això, no? Amb alls encesos tirant-te els...
Amb forques, exacte. Ah, perquè si no, no té gràcia. Et fiques amb la gent
i
no
res
resposta.
No...
I, on estic?
Doncs
que recordeu que estic aquí, que estic aquí, perquè... amb la cara preparada per...
Molt avui, bé, vinga.
Avui vinc a parlar de la gralla.
Mira,
vale.
Precisament l'escoltem ara,
sí.
No?
Exacte. És un curiós instrument, no? I que és curiós també que un instrument tan petit pugui donar tant pel forat negre, És un instrument que fa servir tothom, els castellers, els bastoners, els geganters, menys els trabucaires, que ja donen pel forat de negre amb els seus trabucs, vale? És un instrument desagraït, que és com escoltar gats amb zel copular infinitament. És com desagradable.
Mm-hmm.
És rústic, poc educat. Si fos una persona humana, la gralla seria un d'aquests pagesots que crida tot el dia i no se l'entén quan parla.
Mare meva.
No? Perquè...
Però els pagesots no acostumen a tenir la veu més així...
No,
no
estan cap
sí,
de
però,
com la gralla, no?
Però saps que t'inflen el cap.
Jo la veig més com una nena d'aquestes...
Sí.
Nena repel·lent.
Repipis d'aquí.
Sí.
Aquí a Sant Cugat hi ha moltes d'aquestes nenes repipis.
D'aquestes que tenen aquella veu que dius... Ai, filla... Calla una mica,
veïna. Sí, de fet... És bonica, no? És de fusta, així petita, suau, no? El tacte. Però quan la sents sonar, no? És com si a la Sharon Stone tingués la veu del Joselito. És com algo que dius, va! Veus-lo de fora i dius, m'agrada. La sents i fas,
ja no m'agrada.
No m'agrada. És quan surt de festa i l'endemà veus-lo i no? És com, què he fet? Doncs pues això és la gralla. Fem coses molt estranyes als catalans.
La gralla és un rotllo de nit mal fet, no?
Sí, tu ho has dit. Sí, exacte.
Mira. La frase és
exacte.
Que...
Exacte, molt bé, Mercè.
Frase
hòstia,
per
està...
definir.
Sí.
La tenim la
una bona definició.
Sí. Que no tenia.
No, sí, els catalans fem coses molt, molt estranyes. Vull dir, pugem els uns sobre els altres, piquem en pals, portem tius de 3 metres de cartó en piedra amunt i avall, i tot i això amenitzat amb un objecte que et fa... només sangrar els timpans. Vull dir, és una cosa que no tenim entès massa bé. Jo crec que ens hauríem de plantejar canviar costums i instruments i de tot. I a casa sempre ho hem dit, persona que no calla segur que toca la gralla.
Mira,
perquè...
Però això com a tradició vostra o això ho havíeu sentit en algun
no,
lloc?
No, sempre, tradició.
Tradició vostra,
sí, perquè la gralla és com aquella persona que no para de parlar i que t'infla el cap, doncs
sí.
Si algú toca la gralla segur que és així, com la gralla. Clar, perquè si no...
Que quan no...
Triar un altre instrument.
Clar,
tu
veus
quan... el violí i penses, mira, algú que toca el violí...
No, però per tocar el violí
ha de ser
algú.
Ha de ser algú. amb una sensibilitat. Oh, o al piano, dius, maco.
No pot ser una persona que després acabi de tocar el piano i diu...
No, no l'imagines. No. En canvi, el de la gralla... No, és... Deixar de tocar la gralla i tenir aquesta veu seguda. Ah! Ves aquí, ves allà. Segur. Segur, segur, segur.
Pot ser, pot ser.
Després, avui mirant per internet, perquè quan estic treballant a la feina em dedico a fer coses que no és la feina i faig altres coses.
Molt bé.
He trobat... I a més, és curiós perquè... coincideix amb el que hem parlat de, no, dels nens que cremen
els
alls i allò.
Sí.
Que en un municipi mallorquí, que es diu Buger o no sé, han recuperat des de fa uns anys una festa que es deia sortir a fer vives.
Sortir a fer vives.
Ah? I és... consisteix en que els nens sortien amb rostolls cremats a fer també... Exacte, i pel poble, saps, amb els rostolls cremats i tal...
Ah, mira.
Que penso... Ho han recuperat.
Han recuperat això?
Calia? Donar-li a un nen, perquè són nens fins a 10 anys, eh?
Sí.
A un nen, rostolls amb foc.
Rostolls encesos i que vagin...
I dius, nen, volta. I a més
potser no,
els donen llibertat. Corre, nen, tu corre...
Fins allà on arribis.
I fins on la teia et dongui. I si cremes, crema. I
potser ho han recuperat perquè deurien tenir potser un par de bombers que no sabien massa què fer i així tenen una mica més d'activitat.
Jo penso que aquí els nens, no? Els nens d'avui en dia que tenen doncs aquests nens amb una... Ala, corre! Corre i incèndia.
És una experiència, això, per un nen de 8 anys que li donguin una teia encesa i li diguin
sí, sí.
Corre!
Dic, mira, almenys és una illa i arriba un punt que ja el nen no pot cremar més. No,
no. Perquè cau al mar.
Aquí Sant Cugat, nen, corre! I el nen t'arriba fins a la Cerdanya cremant. I tira més amunt i puja. Jo l'enviaré cap a Madrid. No cap amunt, diria. Més que...
Tu
crema!
Toma una mica cap a...
Tu crema! Però m'ha fet gràcia. M'ha fet gràcia perquè, a més, com que has parlat d'això, dic, mira, veus?
Mira, doncs, això també... Sembla que parlem les coses abans de... I no?
No, i des de l'avui hi ha unes tradicions més rares, no?
Sí.
És com...
Sí. De fet, hi ha, o sigui, la majoria de tradicions que ara les trobem ben normals són molt estranyes. O sigui,
sí, sí.
Cagar el tió és una cosa...
Totalment estrany.
Sí.
No, però... És que quan tu li expliques a una persona que tu li dones cop amb un tronc, amb una fusta, que els nens piquen contra això amb uns pals, sí, perquè aquell tronc els hi cagui coses, la gent al·lucina quan sí, els expliques això. Vull dir, no ho entenen, no acaben d'entendre que...
No, no
és complicat, normal. A vegades
sí,
explicar les nostres tradicions,
sí,
perquè nosaltres les tenim com molt... No? O el senyor que fa caca, no?
El caganer,
que tenim tots en el pessebre, el caganer. Doncs això tampoc no acaben d'entendre. Hi ha moltes coses que no acaben de, no? Que no acaben d'entendre el per què. Nosaltres perquè ho tenim integrat.
Clar.
Si ens haguéssim de preguntar el per què,
clar.
No sé.
Però per això jo sempre penso, el costumari em sembla molt, molt estrany i molt així, però segurament, doncs fa 100 anys, això era la cosa més normal del món.
Sí, segur.
Sortir a tirar anys i a tirar...
Sí, sí, no?
O sigui,
i córrer amb rostolls cremant.
Sí.
És com... la cosa més normal del món.
Sí, sí.
Sí, no, mira, és com... És com la Cale Borroca a aquella època.
Bé, amb nens. En aquest cas els estem ensenyant de petits.
Tu, no sé.
Bueno, potser ja els hi... O sigui, si ho fan de petits ja no ho fan de grans. Perquè ja ho han fet de petits.
Oh, sí, potser és
que això... Que això excita, eh?
Exacte.
Això mola, eh?
Pues això...
Que es facin diables, ja està, no?
Ah, clar.
Bueno, aquí a Sant Cugat tenim diables que també cremen coses. Vull dir que...
Que això no treu...
Vull dir...
Bueno.
Aquí hi ha un xiprer que t'ho podria dir.
Sí, aquí hi ha un xiprer que li falta una
xiprer, mica de... Un xiprer que
pobre està... Sí, a veu, mi m'han cremat una mica.
Veu un diable i marxa corrents. No pot, però o sigui, ho faria.
Però jo crec que va triomfar més la imatge del xiprer que cremant-se que no pas la bèstia que es presentava.
Sí, sí,
perquè tothom es va quedar amb la imatge del xiprer allà cremant els bombers i no? I el boc, pobret.
I el boc,
es va quedar allà... No, que també,
ja donarà però... guerra, ja.
Però bueno, va ser com l'atracció, va ser el xiprer
cremant.
Sí,
sí.
Jo proposo doncs... que sigui anual, això.
De fet, cada any xiprer,
que cremen un xiprer.
Pobre xiprer.
Serà per xiprers aquí, vull dir que...
Pobre xiprer, escolta, que et cremin a tu, no? Cada
home,
any.
Però no tindria gràcia.
No, perquè cada any no el poden cremar amb ell.
Ja, seria una vegada i punt, no?
Exacte.
Però una miqueta.
No,
piqueta.
No,
eh?
No.
Una miqueta només.
Doncs bé, farem un... una mica de... ja no sé què dic.
De música?
De musiqueta.
Sí.
Però ho farem allò... Ho farem allò... Ara no sé ni el que dic. Farem una mica de desafinats, però el farem molt ràpidament perquè estem a punt d'acabar el programa.
Al Letrat anem una mica... desafinats.
Molt bé, doncs, bueno, com que avui havíem parlat una... Bueno, ja la setmana passada, però avui també, doncs...
Hem fet
una mica...
petit incís sobre...
Exacte, sobre els tres toms. Doncs hem pensat que, bueno, que estaria bé doncs, també presentar alguna música que tingués a veure amb els tres toms. I, curiosament, hem trobat una cançó que la va fer Núria Feliu i que precisament es diu així, Els tres toms de Sant Antoni. I avui el desafinat serà molt curtet, serà aquesta cançó, i doncs l'escoltem, a veure què ens diu.
Vinga.
Als voltants de l'església de Sant Antoni ja les 10 plens estaven de gom a gom i la gent tot fent fresa i movent xivarri s'esperava per veure passar els tres toms. Va arribar al cap d'un rato la comitiva que portava les bèsties a beneir. Feien tots molta tropa, però era el meu nòvio el que més cors de llauna feia patir. Com que de banderado hi anava ell, de content no cabia dins de la pell. I jo, en veure'l tan guapo i estarrufat, li vaig dir de carinyo en un dolç esclat. Ai, Antonet del meu cor, rei dels tres toms, jo per tu, que en donaria de toms, ai, ja en pots estar ben segur. Com que el sant del meu nòvio aquell dia era, vam anar a celebrar-ho a Sant Agustí. Érem 13 a la taula, més ell va dir-me, la més vella és ta mare, no cal patir. Quin gastet el meu pla del costat em feia, però la mare badava i no el veia ell. Doncs prou feina tenia endrapar la dona, que es va clavar per postres 4 tortells. Al sortir al cine Diana ens en vam anar, i allà sí que el cotxer se'n va desbocar. I per no disgustar-lo, jo sóc així, m'ho vaig prendre amb paciència i fins li vaig dir: ai, Antonet del meu cor.
Molt bé, doncs aquesta cançó que l'hem trobat així per casualitat, però... Aquí estàvem ballant tots.
Sí, sí, és que té molt bon ritme, eh? La Núria Feliu, amb aquesta cançoneta.
Té ritme.
Com es deia? Els tres toms de...
De Sant Antoni.
Ah, mira, veus que...
Precisament, sí, sí.
Perfecte.
Sí, justament feta per pels tres toms, o dedicada als tres toms.
Molt bé.
Doncs amb això ja passarem al final del programa.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Doncs dir-vos que aquest dissabte tenim a l'Escola de Música Tradicional que farà la seva audició del primer quadrimestre a l'aula magna de l'Escola de Música Municipal Victòria dels Àngels. Així que serà a les 6 de la tarda, per tant, hi estem tots convidats. Una altra cosa que és que em va dir el Jordi l'altre dia, que veu dir que a l'entrar a l'església, és que no puc anar sense dir-ho, a l'entrar a l'església la figura que veieu a davant és ni més ni menys que Sant Cugat.
Ah, veus?
La figura de Sant Cugat.
És que ho vam demanar, perquè dubtàvem. No sabíem si era Sant Cugat o si era Sant Pere, i vam demanar que algú ens ho digués, però no
hi va haver manera. No hi va haver manera, no?
Sol que estàs tu aquí doncs... i ens ho dius tu avui, perquè jo... aquest dubte el tenim des de fa dies.
Sí, doncs altres coses no, però de l'església, el monestir... Això sí.
Molt bé, doncs qui tenim allà és Sant Cugat, eh?
Sant Cugat, que és perfecte. Una figura del segle XIX, o sigui, no, de, perdó, del segle XX, o sigui que...
És modern, és podem dir, eh?
Modernilla, moderniqui, sí. I dit això, ara sí, passem al final del programa. Doncs arribem al final del programa 9è, crec, ja ho hauríem de comptar una altra vegada, de la tercera temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que ens aneu seguint al 91.5 FM de la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble. I escolta, que si voleu venir aquí a l'estudi a cremar en Jordi o...
A cremar rostolls.
O rostolls o alls o els que, vol, que vulgueu, també podeu. El programa l'hem fet possible en Jordi Mateu, aquí present, l'Elisabet Porqueres també... aquí present, en Pablo del Canto a les vies de so i jo mateixa, la Mercè Andrés. Us esperem el proper dilluns, a la mateixa hora, amb més nitrat i més cultura popular. Molt bona setmana.
Adeu. Adeu.